Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta missió radiofònica de proximitat. I una proximitat setmanal que tenim amb en Josep Víctor Gai, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, ben trobats i ben trobat el nostre convidat, que en certa manera és del sector primari, però va molt més enllà.
Correcte. I també del sector cultural, podríem dir-ne en certa forma, també. És un gust tenir nosaltres el president de la DEO Empordà, el senyor Xavier Albertí. Senyor Albertí, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, moltes gràcies.
Bé, primer de tot, li preguntem per la situació en aquests moments del vi, perquè, clar, entre pandèmies, el tema de la guerra, els transports, com s'ho miren vostès des de la DEO Empordà?
No ho sé, sí, no, la veritat és que tot plegat, tota la societat i el món econòmic no pren de sustos, eh? Però bé, jo, en la meva opinió, és que el tema de Rússia potser ens afecta menys que d'altres, també ens afecta, com inclús el ciutadà corrent, doncs, perquè és clar, pujant el transport, puja la gasolina i puja l'energia. Però bé, nosaltres, com que no som dependents dels cereals i d'altres elements, potser doncs, no ens afecta d'una manera tan immediata, tan clara com sí que ho va fer el Covid, que el restringir doncs, l'accés als restaurants ens va afectar directament a nosaltres, que és el nostre primer client, no?
Bé, jo recordo que la meva àvia, pel descans, fa molts anys, sempre que hi havia un problema d'aquests, ella també era doncs, del sector agrícola, sempre em deia, això sabeu com acabarà? Acabarà pujant-se el vi. No? No sé si el vi acabarà pujant-se, suposo que no tant per la producció, i fins i tot per l'elaboració, sinó per tots aquests altres elements que el senyor Albertí ja ens apuntava, el cost de l'energia, el cost del transport, etc. Però bé, anem a la matèria primera i a la pregunta inicial. La última collita a l'Empordà, com ha anat? Quin vi tindrem?
No, bé. Va ser un any bé que al final doncs, va faltar una mica doncs, de pluja i va justejar, hi havia molt de raïm. Però, diguem-ne, podria li faltar un xic de maduració, però bueno, estem contents, vam tenir un nivell de producció, una producció mitjana, vull dir, en línia perfectament amb els últims anys, el qual ja és un bon símptoma. Aquesta és l'última, i la que tenim ara, doncs, estava molt espantat. La que tenim,
per la sequera, esclar.
Encara que queda lluny, la veritat, tothom estava molt espantat, perquè hem passat uns mesos de sequera total, però la veritat és que aquestes pluges d'aquesta darrera setmana ja li han donat un altre caire i veurem d'ara endavant, que és de fet el moment decisiu, amb la floració, doncs és un moment crític en el que hem de mirar doncs, també que no hi hagi cap contratemps.
Tenim per aquí una xifra, senyor Albertí, que diu que la DEO Empordà està configurada per 45 cellers i 391 vins. Això està bé? És aproximat? És correcte?
Sí, és exacte, sí. Sí, ara som bueno, bastants cellers, diguéssim, petits, mitjans, a diferència doncs, de 15 o 20 anys enrere, que hi havia bàsicament cooperatives i un parell o tres empreses grans, doncs ara s'ha atomitzat més i crec que s'ha diversificat molt l'oferta.
Bé, hi ha certs sectors, des del punt de vista empresarial, econòmic, del món del vi, que precisament critiquen o es queixen de, precisament d'aquest gran nombre, parlo de la DEO Empordà, que hi hagi tants productors, tants cellers, en canvi diuen, hi ha altres zones doncs, de la península i de forma semblant doncs, a altres països productors que hi han grans marques o grans cellers que es poden permetre de tenir un ventall de preus, diguem-ho així, que moltes vegades es fan imbatibles, no? Que són vins amb les corresponents DOs, però que en canvi es queixen de que els vins catalans en general de vegades sí. No, per competir el seu preu ja. És alt. és així o com s'hauria de moure, això?
Bueno, no, és evident que la nostra batalla, la de Catalunya en general, i a l'Empordà jo diria que d'una manera encara més clara, és qualitativa, no és quantitativa. És cert que hi ha zones, a Catalunya mateix, i no parlem ja fora de Catalunya, vull dir la Manxa, vull dir el Requena, amb uns rendiments doncs molt superiors, amb una altra climatologia i unes altres varietats que poden multiplicar doncs el rendiment d'una vinya de l'Empordà doncs per 2, per 3 i per 4. I després un altre factor que jo diria que encara és més important pel preu del producte, que és l'escala. És clar, una cosa és tenir 10 hectàrees, 20 hectàrees, que és el que s'acostuma a tenir per aquí a l'Empordà, o que un sol celler doncs en tingui 1.000, no? El treball amb el vi és molt diferent. Per tant, crec que a l'Empordà hem d'assumir que tenim unes vinyes en general poc productives, uns cellers en general, en termes relatius, petits, i per tant el que hem de fer és apostar per un vi d'una alta qualitat per tenir una bona imatge i per anar amb aquell públic doncs que és més selectiu, que coneix el producte perquè és de proximitat o perquè l'aprecia.
El fil que ens està comentant, jo li volia preguntar precisament per aquesta percepció del producte, de els vins que formen i que configuren la DO Empordà. Fa ja uns quants anys hi havia una percepció que els vins que feien per aquí, per la nostra terra, eren uns vins, diguem-ne, una mica aspres, no? Però afortunadament s'ha guanyat, i això suposo que ha costat molta feina, molt de treball i molt d'esforç, i la percepció del dia d'avui és que la producció de la DO Empordà són vins d'una gran qualitat. Com observa vostè aquesta transformació? Quin és l'esforç que ha portat o que ha comportat arribar al punt d'excel·lència en el que es troben avui dia? I quina és la perspectiva de cara a futur?
No, bé, sí, estem molt contents del trajecte recorregut, doncs, ja diria, des del canvi de segle, no? Aquests últims 20 anys hi ha hagut una renovació, com deia, doncs, de celler, s'ha incrementat l'oferta, s'ha fet una opció doncs molt més qualitativa. Llavors, a nivell, ja diguem, de més estratègic, com a DO, vam optar doncs, per concentrar els esforços a Girona, perquè sabíem que Girona donava molt de sí. Tenim la sort de ser l'única DO doncs, que tenim al territori. És un territori molt potent, més que en població, en turisme, i tot plegat és cert que ha donat els seus fruits i estem contents del resultat, sobretot en termes gironins. Ara, també està clar que no està tot fet, ni molt menys, que no ens podem adormir, i jo dic que, bueno, encara que, a part que Girona, doncs encara queda camp per córrer, el que hem de fer és també tenir les millors posicions en el conjunt de Catalunya, que també s'està obrint molt en els vins autòctons, i per què no a tot el món, Però sempre amb aquesta visió que jo dic, doncs, radial, però ni molt menys creiem que hagin fet el zènit, ni de qualitat ni d'expansió, Però estem contents que anem pas a pas. Ara una cosa que m'ha donat molta satisfacció és veure que aquest any doncs pràcticament hem repetit doncs les dades del 2019. O sigui que hem superat la crisi quan encara en realitat no està del tot superada a nivell de restauració. Per tant, vol dir que la gent o ha anat més a restaurants o ha apostat més pel enoturisme de proximitat o simplement ha comprat més ampolles de l'Empordà, però vull dir, en una situació que encara no podem considerar del tot normal en termes almenys de restauració, doncs l'any passat doncs ja vam igualar el 2019. Crec que és una bona notícia i que ens fa pensar doncs, que aquest 22 doncs, pot ser millor.
Bé, precisament, com no podia ser d'altra manera, el senyor Albertí ja ens condueix a la següent pregunta, és a dir, els vins de la DO Empordà per mitjà dels restaurants vol dir que han de figurar en les cartes dels restaurants. Sembla que la majoria dels restaurants gironins tenen vins de l'Empordà en les seves cartes, però encara hi ha una certa tendència, especialment per les generacions més grans, de no acabar-se, no sé si dir-ne, de fiar del vi d'aquí, però indubtablement des del sommelier del restaurant o senzillament el cambrer del restaurant, dir, no, fixis en aquests vins doncs, que tenim a la carta. S'ha aconseguit que les cartes siguin absolutament normals habitual que hi hagi vins de la Deu a Empordà? Parlo dels cartes dels restaurants.
Sí, es pot sortir. Bueno, dependrà de cada restaurant i cada segment.
Evidentment, evidentment.
En,
sí, sí.
En el segment, precisament, diguem-ne, de més qualitat, de més nivell, jo crec que sí, no s'entén una carta d'un restaurant d'una certa categoria gironí sense una presència notable de vins de l'Empordà. A nivell català també estem seguint una mica el mateix camí, en termes de vi català, vull dir, vi català a les cartes catalanes, però està més enrederit aquest procés. És un procés general, que, bueno, que l'Empordà, per motius diversos, doncs jo crec que s'ha consolidat més aviat, perquè al final és el més natural del món i el que passa per tot arreu, o passava menys aquí, no? Que es doni prioritat en el vi de la terra simplement perquè és el que coneixes, el que pots conèixer millor, de més a prop, el que ajudes, diguéssim, al territori que tu coneixes, i sempre i quan, esclar, aquest vi sigui un bon vi, que ja procurem que ho sigui, no? Doncs estem caminant cap a aquesta normalitat.
Bé, la Covid va interrompre moltes coses, entre altres la mostra de vida del vi de Figueres, la mostra de vida de l'Empordà. Falten encara uns mesos i potser és molt difícil fer... Bé, fer la pregunta no és molt fàcil, però respondre-la potser serà bastant complicat. Però es preveu que hi hagi ja aquest any normalitat amb la realització de la mostra del vi de Figueres?
En principi, sí. L'idea que ja hi havia quan va començar just el Covid era justament de desplaçar-la del mes de setembre que es feia, que ja tenia l'encant de la brema, però que, per altra banda, doncs, pels elaboradors era un mal de cap, no?, aquesta coincidència, i es volia fer coincidir amb Sant Pere, que també és festiu a Figueres, i que des de l'Ajuntament doncs, van creure que podia ser un bon reforç. I bueno, per tant, haurem de mirar doncs, de fer-ho això, a aquests voltants de Sant Pere, si el Covid segueix amb aquesta tònica ja més apagada, no? Que esperem que sí.
Bé, els consumidors, això ens ho han confirmat diferents restauradors, alguns dels quals han passat per aquest programa, que es detecta que les noves generacions, els joves, nois i noies, això és per igual, no sempre són consumidors habituals de vins. És a dir, a casa seva beuen una altra cosa, senzillament aigua, però que, en canvi, quan surten, són consumidors de vi, però uns consumidors bastant exigents, és a dir, que volen vins d'una certa qualitat, malgrat el preu que puguin tenir. Això s'ha detectat així des de la Deu a Empordà?
Sempre hi ha una preocupació, diguem-ne, pel jovent, no? Perquè és cas el consumidor futur. Però, clar, el que hi ha el gran dubte, això en qualsevol cosa quan s'analitza, doncs, una determinada actitud dels joves en qualsevol camp, i també amb el consum de vi, el dubte és un tema de la generació o és un tema de l'edat? Que crec que hi ha una mica de tot, però té també molt a veure l'edat. Abans poder, com parlem de molt abans, com parlem de 30 anys enrere, que el vi era present a taula, a totes les taules i a diari, o sigui que el nen pràcticament, quan deixava de ser nen ja començava a consumir vi. Ara no està tan a l'abast, i per això el que fa és que poder la gent es comença a introduir en el vi doncs, més tard, quan ja ha superat els 20 anys, però molts d'ells ho fan quan arriben en aquest moment. Hi ha un altre símptoma, diguem-ne, positiu, que és que hi ha ara també una tendència que sembla que es va consolidant d'aquestes tapes amb vi, o inclús de prendre vi fora d'àpats a casa, en comptes de prendre una cervesa o un altre alcohol. Això és una pràctica que també es va introduint i que va agradant, que a vegades es fan vins senzills, però que també és una manera d'entrar-hi. I, per tant, bueno, partint de la base que el vi segurament no tornarà a ser mai més allò un producte de consum diari que forma part de la dieta, com havia sigut tradicionalment amb la dieta mediterrània, sinó que més aviat és més de festa, és més de dia especial, però assumint aquest nou rol que té el vi, jo penso que la perspectiva és bona. Jo no dic per créixer espectacularment, però almenys per mantindre'ns en els nivells que som, que ja són molt més modestos que els que tenien els nostres pares o avis, que bé, que no tenia res a veure.
Des de la zona legislativa europea ens va venir una notícia que ens va espantar molt, ara fa setmanes que no sentim parlar, que és la possibilitat d'estudiar un etiquetatge que afectés també el vi, diguem-ne, l'estil del que porta el tabac, partint de la... dels efectes de l'alcohol. Evidentment, jo crec que això ha quedat una mica apagat, no? O dona aquesta sensació. Com ho han viscut des de la Déu Empordà? Suposo que en preocupació, no?
Sí, en preocupació. La veritat és que m'han quedat sorprès, ho dic jo a nivell personal, perquè és que de veritat que no havia ni prou feina, he sentit mai cap referència que pogués tenir cap efecte cancerigen, però bueno, hi havia una certa alarma, perquè és veritat que hi havia un informe que englobava també altres elements, però que s'especulaven d'això, que finalment es va desestimar, i es va desestimar, a part de que sigui en fi, un producte molt arrelat a la terra, no? en el Mediterrani, perquè crec que objectivament tenia poca credibilitat. No dic que no hi pugui haver, ni molt menys, perquè no sóc expert, alguna relació, però en tot cas que mai doncs, tan directa com és fàcil doncs, intuir amb el tabac o amb d'altres productes. El vi, el que sempre som partidaris, evidentment, és de consumir-lo amb moderació, perquè el primer efecte que aquest sí que provoca, i aquest és evident, doncs, bueno, és un tema ja més psicològic, més emocional, que s'ha d'evitar. Vull dir, el vi s'ha de prendre, com de fet qualsevol producte, i poder una mica més, doncs, amb moderació, no fer unes ingestes massa sobtades, i potser tampoc el consumir a diari. Però vaja, no sé, no dona la impressió empírica de que el vi doncs tingui cap efecte nociu en aquest sentit, en tot cas molt remot, i crec que hem de mirar doncs de disfrutar-lo com l'hem disfrutat sempre i confiem des del sector doncs que les coses es situïn en el seu punt just, evidentment que són partidaris de la salut i que això hi ha els experts, però que tampoc no es magnifiquin certs aspectes que al final doncs, ens fan la vida poder excessivament difícil.
Bé, l'Empordà, i amb això doncs, des del sector i concretament des de l'ADO Empordà, van ser pioners a casa nostra, en el nostre país, de l'enoturisme. Això és una moda que és una moda puntual o queda incorporada, podem dir que ha quedat incorporada amb l'oferta turística també del territori. I creuen, vaja, estem segurs que des de l'ADO Empordà hi creuen perquè van ser els pioners a casa nostra. Per tant, com s'ha desenvolupat l'enoturisme a casa nostra i com s'hauria de desenvolupar ara que sembla, amb tota la prudència també, diguem, doncs, que el pitjor de la pandèmia s'ha superat?
No, vull dir, està amb una gradualitat sempre progressiva, que de fet és el millor, perquè poder si ves una eclosió, doncs també seria perillós, poder no ho caigríem prou bé, no? Però any rere any s'ha millorat, ara s'ha accelerat, una de les poques coses positives que pot haver aportat el Covid al nostre sector és que hi ha hagut molts de processos que s'han accelerat i un d'ells és l'estima cap al territori i a vegades també a nivell pràctic, en fi, per la dificultat de sortir a l'estranger, doncs l'increment del turisme de proximitat, no? Això ha afavorit per aquest costat, almenys, doncs, determinat, bueno, molts de restaurants, no? I encara ens ha afavorit més a nosaltres. I ara tenim més visites turístiques que mai. I aquí també ens sembla que hi ha molt camp per córrer, hi ha una bona notícia que és quasi immediata, doncs, que molt aviat ja s'obrirà al públic doncs, les noves instal·lacions de Peralada, que és el primer productor i ha fet unes instal·lacions magnífiques, que són les millors que hi haurà a Catalunya i molt orientades a l'enoturisme, que això pot ser un impuls a part de per ell per tota l'ADO, i vaja, ens sembla que a la llarga, doncs, si avui ja vam tenir de l'ordre d'un 12-15% de la venda directa en l'establiment, en el lloc que som, a l'Empordà és fàcil pensar que d'aquí 10 anys pot ser força més. I que, bueno, ja hi ha alguns cellers que han pres aquesta opció com a prioritària, si fet, doncs obríem algun que per ells doncs, és el focus. Tots, o la majoria, hi prestem una certa atenció i benvingut sigui, perquè no hi ha res millor que poder ensenyar el vi a casa mateix i de tu a tu, no? Això és ideal, i com que tenim la sort doncs, que tenim una comarca atractiva i uns cellers que hem de ser acollidors, doncs la cosa va endavant. I aquí també sempre vull insistir que una part important del mèrit és també de la Ruta del Vi de l'Empordà, que en aquest cas és una iniciativa del patronat de turisme de la Diputació, que és el que més impulsa doncs, tot aquest treball amb la col·laboració de tots els cellers i de nosaltres.
Una de les moltes funcions que té l'ADO Empordà és la de vetllar per uns estàndards de qualitat per part d'aquells productors que vulguin doncs, produir sota l'empar de l'ADO, no? Què ens pot dir d'aquests estàndards? Quines coses es vigilen i com es vigilen?
Sí, aquesta és la funció primigènia, eh? Vull dir, últimament també tots hem decantat molt cap a la promoció i cap a altres facetes, eh? Però la inicial i la que, evidentment, mantenim és aquesta. Nosaltres el que podem garantir a través d'una traçabilitat és que el vi que s'anomena DO Empordà, el que apareix doncs, a l'etiqueta com a DO Empordà, està fet en un celler d'aquest territori, que ja no és només no és la comarca, sinó una part concreta de la comarca, i en vinyes d'aquest mateix territori, és a dir, i de les varietats que nosaltres autoritzem, diguem-ne. Per tant, no és possible doncs, que s'hagi importat, per dir-ho així, un raïm de Castella o de Galícia, que pot estar molt bé, però bueno, que segurament doncs, es faria més aviat per preu i que desvirtuaria una mica l'essència. Aquesta és la primera cosa que garantim. I després hi ha uns controls analítics i uns tastos de totes les partides que el que persegueixen doncs, és desestimar aquells casos extrems, però que n'hi ha, doncs, que es considera que no té uns estàndards mínims de qualitat. Evidentment que hi ha totes les gradacions de preus i de qualitats i hi ha molta llibertat, però sí que mirem de què part de complir amb les varietats que tenim autoritzades i amb el territori, a nivell doncs, gustatiu i a nivell analític, compleixin amb uns paràmetres. Per tant, jo crec que és una garantia doncs, molt bona pel consumidor. A vegades, avui en dia, doncs, que es porta molt les visions més alternatives, que són molt lloables, bueno, sembla que podem ser massa enquilosats, però jo crec que en absolut som així, eh? Vull dir que estem molt oberts a les noves tendències, el que passa que una cosa està oberta a les noves tendències i l'altra és treballar amb rigor, vull dir, s'ha de poder treballar amb rigor, eh? Vull dir, a casa nostra, vull dir, entre l'ADO es poden fer vins naturals, vins sense bisulfits, però s'han de fer, doncs, també sempre dintre d'aquests estàndards.
Darrera pregunta, Víctor.
Sí, tornaria una mica a l'enoturisme. Hem de suposar que l'enoturisme ha ajudat a que els estrangers, però no parlo de la gent doncs, del país, de l'Estat, descobreixin o coneguin millor els vins de l'Empordà. Però què hi diuen els estrangers, que de ben segur, i ja en sé forces, que es troben amb aquesta realitat que en molts casos segur que ignoraven?
Bé, jo també aquí seria franc, o sigui, no podem dir que avui per avui l'Empordà tingui una projecció exterior. Som una veu molt modesta, sí que hi ha algun celler important doncs, que, bueno, que té la seva implantació fora i tots mirem de fer-ho, però bé, és una de les assignatures que quedaria per complir. És una de les signatures doncs, que ens quedaria per fer. Una part de l'enoturisme que tenim és un turisme estranger, però també és minoritari. Aquí crec que és una de les coses que convindria de reforçar i que segur que reforçarà amb el temps, que el turisme que ens ve, per de fer el turisme de proximitat, gironí i barceloní, doncs, també aprofitar aquest desall que hi ha de gent que ve a fer el turisme a la costa, que algunes vegades segur que són grans consumidors i poder grans experts en el món del vi, que a vegades amb prou feines se n'assabenten que a l'Empordà, sobretot interior, hi han molts bons cellers. No? Tot això ho hem d'anar treballant. Vull dir, crec que ara dir que doncs, l'Empordà té un gran prestigi arreu del món seria exagerar. Això ho han aconseguit les grans DOs i a vegades DOs més modestes, com pugui ser el cas del Priorat, gràcies. En fi, un molt bon treball i nosaltres seguim treballant-hi, crec que l'hem aconseguit en la proximitat i hem de mirar d'anar el projectant cada vegada més enllà.
Tot arribarà, estem segurs que sí. President de l'ADO Empordà, senyor Xavier Albertí, agraïm eternament la seva presència avui en el programa. Moltes gràcies, salut, sort i fins aviat.
Molt bé, gràcies a vostès.
Tornem d'aquí 7 dies, Víctor.
Sí, si Déu vol.
Serà just la propera setmana, aquí, a Copa Catalunya Andorra, les converses gironines, una emissió que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.